I cosa ha pitjorat. No tenen terres a veure les condicions d'abans dels 60. A la població catalana parlant, abans a la televisió, entràs a les llars i abans de llau massiu d'un altre poble amb una altra llengua, les condicions dels catalans parlants, o colòquia, o del catalans parlants en general, de tots els catalans parlants, no? Eren unes i ara són unes altres. I no sé fins a quin punt, quan ens referim als catalans actuals, els podem produir una translació de catalans abans dels 50 i catalans després del 90, que per mi també el que has dit aquesta dècada, o sigui, aquest període de 60-90 és importantíssim per al canvi, fins i tot psicològic, que neix, evidentment, d'una concepció amb les cartes de Coromines, a Moll, que s'ha descriu de l'estament, o sigui, és un dubte.
Jo crec que fa molt poc de temps, un periodista, Pau Vidal, va escriure un article molt bonic sobre una cultura de les dones, ara que l'altre dia, però ell mostrava, opinava, que el model lingüístic d'aquella cultura de les dones era formidable, era l'èxit formidable. Un model lingüístic sempre es pot millorar, és com la ciència, sempre es pot millorar. Però la qüestió és que el model lingüístic d'aquella xica és un model lingüístic que és natural i és digne, i és comunicatiu. Ajuntem les tres qualitats, naturalitat, dignitat i comunicació, formidable. Què passa? Que Pau Vidal és una persona que també deu gent, confia en la gent, i qui confia en la gent, jo crec que és una nova característica positiva. Sobretot, si mirem la part estructural. En efecte, estem subvenint en castellà, i jo tinc moltes implicacions, i la part no estructural, l'estructural no canta. I el que ens trobem, o sigui, sentim-nos que ho podem usar amb el prou ferment, d'una forma bàsicament adequada. A pesar que les formes són difícilment, les característiques fonamentals del nom de l'Ulea. Per tant, jo, certament, des de molts motius de castellà, però jo continuo a creure que la gent del carrer té molts mitjans.
Una paraula que només es podia entendre expectatius per una altra paraula que es pogués entendre a tot arreu, de tal manera que quin era l'objectiu? L'objectiu era el mercat. I això és sumament interessant. Aquest és un tema que possiblement en totes aquestes teories lingüístiques no s'han pogut escoltar, però l'any el coneixia perfectament. De fet, una altra consideració a propòsit de tot, una de coses que ha explicat la Rosa que el fa que a mi m'han interessat moltíssim, i és a propòsit d'aquesta qüestió d'això de sentir-se ridícul, oi? A propòsit d'això de sentir-se ridícul, mira, jo, el professor Cristi Ferrando, com jo li dic, cada vegada jo no sé si em sento ridícul, però almenys em sento com deia Raymond, que no sóc de Raymond, I te'n donaré un exemple, tu n'has trobat molts i me'ls he trobat, me'ls he trobat simplement interessantíssims. Jo certament no soc d'Eixemont quan a TV3 fan servir la paraula colla en el sentit de titol. I em sabeu disculpar, però a casa meva la meva mare de bona memòria era gallinaire i les colles a casa meva les teníem pel galliner. S'han d'anar i tu segur que no feien riure ningú. I menys a mi, perquè la mare feia baixar la gallinassa del galliner a les escombraries, saps? Bé, per què ho dic això? Perquè certament, aleshores, quan a classe l'obra el poble no es pot usar, perquè a tothom es pot riure, però a casa meva, t'ho prometo, que no havia fet mai cap mena de riure. Saps que sigui capaç de
tornar a polla?
Sí.
Una polla? Mira quina polla que tenim a casa.
Sí, sí.
Que ho he recordat, també és un dels autors del mateix de la balança que usar.
Jo sentia un marc de diàleg que a mi m'agrada fer alguns manifestacions que hi ha. Havia una sensació de col·laboració, es cansava amb la descoberta d'una certa conxorxa.
No, deu costar més.
M'adono, almenys he tingut la sensació que la intervenció es cansava en una certa conxorxa principatina contra, diguem així, una mirada valenciana o balear amb l'establiment de la norma. Jo crec que m'agradaria exposar aquí de manera molt breu, perquè això té molts matisos per descomptat. Això és el resultat i tractaré mínimament dues qüestions. És el resultat d'una gran anomalia, una gran anomalia que ve donada per un stand-by, una deixada de funcionar de la secció biològica de l'Institut d'Estudis Catalans a partir de l'any 1936, en definitiva. Deixem en un període de guerra i dictadura on Déu-n'hi-do allò que va passar, no? La repressió que hi va haver. Què es podia fer en aquells moments amb unes estructures del principi que van deixar pràcticament de funcionar? Aquesta gran anomalia jo crec que explica moltíssimes coses més enllà que efectivament la gestió de la norma no està històricament, i així ho ha posat de manifest, diverses polèmiques que s'han suscitat, un exemple o un cas d'exemplaritat absoluta. Però d'escolta, ara bé, a propòsit d'això, he de dir que l'establiment d'aquesta norma en el seu moment és a la base que el que és valencià com es pugui parlar en aquests termes, de pugui reflexionar sobre la vida formal o la vida política. El fet que hi hagués una norma, jo crec que és important reivindicar Fabra que a propòsit dels 150 anys del seu creixement en el Comissat de Ginebra, d'aquí present, el fet que hi hagués aquesta norma amb les característiques que jo discrepo, diguem-ho així, que tu planteges, és una mica la base que els valencians puguem, avui en dia, trobar-nos en les condicions d'obviar a una normalitat. Per tant, això tinguem un present, siguem una mica generosos també a l'hora de mirar aquella obra, que no és la forma de tots els mals, sinó que és el principi d'una normalitat que probablement s'ha d'anar a matisar. Aquesta és una cosa, però és que l'altra, l'establiment de les normes, i aquí hem de tenir el debat científic, per dir-ho d'alguna manera, l'establiment de les normes és una mica la dialèctica que s'estableix entre la prescripció i la descripció. És a dir, arriba un moment en què les acadèmies són una mica el braç armat d'una lingüística que és la lingüística tradicional, que és la que ha... Sabem que no farem ara una descripció del que és la lingüística tradicional o del que ha temporalment i quins reflexos ha tingut en el segle XX, que els ha tingut. Fins i tot encara avui en dia podríem dir què en té. Però aquesta lingüística tradicional és a la base d'una norma de codificació que es va fer en el seu moment que ja s'ha començat a desfigurar. De fet, ja hi ha hagut tota una sèrie de tractadistes que són el patòloga de Fabra i han parlat d'un sociolingüista abans de l'època. És a dir, molt més avançat del que podia fer en funció dels paradigmes lingüístics que hi havia en el seu moment. Si fos en el moment que es va gestar la llengua, la norma, en un una ideologia clarament de correcció i incorrecció molt prescriptivista i alguns coneixements limitadíssims de la variació diatòpica. Això per anar a la sistematicitat figura un element clau en termes de poder proporcionar un model amb una identificació de l'usuari. Això estava certament en quarantena. La cosa era molt justeta. La composicionalitat d'un criteri o el fet d'haver fet una gramàtica, com has dit, en un moment que creus clau per als catalans. A mi m'havia vingut al cap de seguida, si l'hagués fet per als catalans, ho havia fet una ortografia com la que va fer. Hauria fet una ortografia com la que va fer. És a dir, una ortografia sense la reconstrucció vocal i que és definitiva, etcètera. Alerta, em feia saber el que jo no feia. Però fixa que en el moment en què la lingüística va institucionalitzant-se i va prenent part en l'establiment de les normes, ens n'anem adonant de seguida que aquell to autoritari aquell to autoritari que tenien les acadèmies han canviat en les mateixes acadèmies. La descripció s'ha posat damunt de la taula, per tant, s'ha intentat objectivar tota la descripció. No? Hi ha un... Bé, vaig parlar. Hi ha una evolució molt clara en la manera, en la mirada que posem els codificadors a la llengua a mesura
que anem avançant, però que la lingüística està posant el nas. Ja no faré allò que vaig sempre explicant
que diuen els estructuralistes, que diuen els generativistes, una norma perifèrica, i que diuen els sociolingüistes que volien unes orientacions d'ús en el marc d'una prescripció. Per tant, hi ha hagut una evolució. I els mateixos acadèmics, aquesta evolució s'ha vist clara. Jo he trobat a faltar en la teva intervenció una mica el plantejament general, la idea general, que és el resultat d'això que t'acabo de dir, de l'entrada a la normalitat i de l'entomar, l'acolliment de noves mirades sobre la qualificació lingüística a partir del nou corpus prescriptiu, és a dir, la nova gramàtica. La nova gramàtica que d'alguna manera posa damunt de la taula això que estem intentant dir. Bé, podem continuar parlant. De moment deixo això aquí i continuem.
No. Jo crec que la ciència no ens ha dit el blanc i ja no ens ha dit. Quan jo publico el treball, si tu vols que hi ha coses adequades, tu vull prescriure. I si jo tinc raó, no, i intentaré que jo no em mostra, i si crec que no tens raó, et contestaré. I això no és la ciència. Tu crec que necessites la fotografia. Fa res que no fem, però com que ara tu la dius que mal, i s'ha acabat. Era inimaginable que qualsevol persona que conega de món romànic, era inimaginable no recuperar la fotografia romànica, la fotografia clàssica, que ja havia de fer res.
Estem parlant, però ara això ho deixo de banda, Les limitacions del Fabra no són limitacions, diguéssim, perquè només pensi en el català del Principat. Són limitacions perquè només té informació, bàsicament, del subdialecte barceloní, de la tradició literària, i perquè el que ell vol fer, i estic d'acord amb això, bàsicament, sobretot en sintaxi, primer en ortografia, després en sintaxi, és recuperar el català antic. Però en aquesta reflexió, amb ell, la qüestió del valencià, del català central, del català nord-occidental, és que li és igual. Per tant, no hi ha una posició contrària al valencià, hi ha una posició contrària, hi ha una impugnació general, diríem, en tot cas, als escriptors del moment i a la llengua viva del moment, perquè ell el que vol és recuperar aquella llengua antiga que és comuna a tothom. I una última cosa també en relació amb això, que és un corol·lari. Per què no diem, llavors, si és això que Fabra escriu una gramàtica, per exemple, contra, no? O potser en contra, no? Només pels catalans de Barcelona? Això no ho diem mai. Diem pels catalans del Principat, quan això és fals. Perquè, insisteixo, no hi ha principi. I els nord-occidentals? I els nord-occidentals? Quina representació tenen en la gramàtica de Fabra? Era molt poca, molt menys que... Per tant, jo crec que és important no barrejar el que és dialecte territorial amb administració, amb divisió administrativa, perquè ho fem contínuament, quan després nosaltres mencionem que fem que aquestes coses es facin d'aquesta manera. Bé, aquest era un punt, i un altre ja apunto a propòsit de no de la Balart, sinó de la... Aquest tema està funcionant, no?
No.
Bé, jo em voldria dir unes quantes coses, però ja les comentaré en privat. Són coses de precisions conceptuals que tampoc tenen més transcendència. A propòsit d'una cosa que també ha sortit, que no se'n deixa bon, que els parlants no poden sentir-se avergonyits d'escoltar català, aquesta frase del Ricard Fiter. A veure, jo ho sento, però el senyor Fiter té raó. És veritat que els catalans no es poden sentir avergonyits i que un estàndard funciona en la mesura que un s'identifica d'una manera neutra amb una llengua que considera referencial. Per tant, el problema no és la frase de Fiter, té tota la raó, no? I el problema no és ser d'Eixemont, perquè s'ha de ser d'Eixemont. Ho sento molt. Si nosaltres volem influir en la normativa, si volem influir en la llengua, si volem formar lingüistes, si volem formar escriptors, si volem formar gent, hem de ser en aquest món. I hem de reclamar la nostra part en aquest món i hem d'intentar influir en aquest món. Si no, el que estem fent és un discurs, el discurs valedictiu, el discurs de l'adeu. Aquest discurs és inoperant, no serveix per res. Ho sento molt que sigui tan categòric. Serveix perquè un, quan se sent gran, diu molt bé, jo em retiro als meus territoris on existeix la puresa i aquella llengua que mai havia deixat de ser com era. Aquestes actituds no funcionen gens, no serveixen. Llavors, aquí la qüestió és la següent. Tenim poder. Al final és una qüestió de poder. I ja està. Tenim poder per reintroduir aquests termes, aquestes paraules, que puguin substituir aquests castellanismes que no ens agraden? Tenim poder per fer això? Si no en tenim, hem de buscar. La solució és aquesta. És el poder. Evidentment hem de tenir propostes, però és el poder. Els que tenim una edat som... Suposo que tothom se'n recorda que quan va començar a funcionar la televisió en català i sortien pel·lícules del Far West en català, hi havia molta gent, i això ho recordo haver vist a casa meva, no? Que deien, ai, quina gràcia, ai, què fa aquest tio parlant en català, no? Així, quedava ridícul sentir els cowboys disparant-se parlant en català. I això era així. Què? Les paraules sociolingüístiques que ja sabem. Què va passar? Això va canviar. Per què va canviar? Perquè En aquell moment, el català es valorava socialment i s'ha produït un canvi de pensament sociolingüístic en el que és el món catalanoparlant. Això, per tant, això vol dir que això es pot fer. És a dir, una cosa que era impossible, que era que un senyor del Far West parlés en català, era la cosa més estranya i més trampota del món, va ser possible. I això ho havia fet també Pompeu Fabra uns anys abans. Moltes de les paraules que... Fabra va introduir paraules que la gent va començar a dir amb naturalitat i que eren estranyes. Però no solament paraules de lèxic, no solament lèxic és més fàcil, sinó qüestions de sintaxi. L'estructura malgrat, la composició malgrat que ara tothom la diu, cultes i incultes, el que surten a la tele i els que no, això és una recuperació de Fabra. Al segle XIX no existia aquesta paraula. Per tant, què vol dir això? Vol dir que sí que es pot fer canvi. Però jo crec que aquest canvi que s'ha fet és prestigiant aquestes formes que volem introduir i no simplement desprestigiant uns raonaments que fan altres persones que, en el fons, pel que fa a la qüestió bàsica del que significa una llengua referencial, tenen raó. Una llengua referencial, una llengua d'ús públic, ha de ser una llengua que el parlant la percebi d'una manera còmoda i fàcil. Llavors, simplement, jo ho lamento molt, però dedicar-nos a fer llistes de paraules que a nosaltres ens semblen molt naturals, però que amb altres no tenen per què semblar-los, això, les coses com siguin, només amb això, no dic que no s'hagi de fer això, però només amb això no farem res. Com parlen els nostres fills?
Gràcies. Ara, això que vull dir que si volem que s'ha dins del temps, tenim que ser una mica més llarga tant a les intervencions com a les respostes.
Jordi, l'expressió catalana del principal no sé què, doncs ja ho és, és de Joan Fuster. Jo parlo de la taula i la taula occidental. Pel que fa a la qüestió, doncs jo quasi m'atribuo el treball, però si el treball no vol dir que el treball simplement fa un contrast entre una afirmació que es troba en la introducció de la gramàtica que diu que la seva filològica que no havia fet abans un diccionari de la gramàtica perquè no havia pogut superar l'obra de Fabra. I això és una qüestió. Jo he demostrat que hi ha mitjans molt bé, que hi havia necessitat de fer una gramàtica de funcionar i que tenien mitjans a l'estat. I ara es proposa que això també no ho fes, perquè hi havia un encontre de filològic i pogués més una ideologia del que l'altra. Si hi havia de dominar, són 2.000 anys de corrent humana, la gramàtica no és la gent.
De la comunitat autònoma
ser ridícula per un del govern autònom de València o de les Illes Balears, no són ridícules. És a dir, llavors el problema no és aquest. De cap manera, el problema és ens diran tots com feia Coromines, Sánchez Cuberner i Mont, ara són els drets de Coromines sempre, o ens diran en conjunt, allò que primer semblarà que dius que molt més semblarà tu i des que allò que ho hem dit i allò que diu no, llavors es mira una llengua referencial que l'espanyol. I una altra cosa volia dir, que amb aquesta dialèctica sobre Fabra i sobre si coneixia o no coneixia, potser aquí hauríem de rellegir tots, si no ho hem fet mantes vegades, un home de combat de Mestre Moll. Perquè ja, jo crec que ell, sense la voluntat, la seva voluntat era fer una biografia de la feina del mestre, en aquesta biografia que ell ja la assumeix com que diu a la introducció, jo seré crític. Crític amb l'obra del mestre, perquè no tinc algun perímetre. I aquesta tensió entre els dos diccionaris, que hi ha hagut tant de problemes en el món mateix, jo crec que a partir d'aquesta revisió bibliogràfica entendríem on som, perquè crec que som allà mateix on érem. I això també ens hauria de fer reflexionar a tots, perquè no hi ha manera de sortir d'aquesta roda que sembla la roda d'un
no i no saben què vol dir, no sé què. Però ja, aquesta discussió sobre vaixell i barc, els meus fills, ens podem arribar per dir, però si no en tinc mai barc, sempre en tinc vaixell. Clar, és que ha canviat radicalment. Un exemple, jo feia una enquesta amb una noia, amb una noia, gent, en aquest cas era una noia d'uns 17 anys, de Barcelona, i preguntava sobre sentiments lingüístics i coses d'aquestes. I va arribar un moment a parlar de la televisió i del cinema. Diu, és que a mi em costa molt veure pel·lícules en català en el cinema, perquè és res. I em van sentir ridícul. Diu, però per què? Diu, una, ahir, amb una pel·lícula d'aquestes espies i coses, va sortir com l'expressió, van ficar a la regió on no sé qui. El que va voler fer la traducció, la traducció, va posar unes paraules allò tan populars, de ficar a la regió, de fer estigueta, es pot dir un coi, no sé què vol dir, i per tot com dius això, jo no posava la regió. Que un nen de 17 anys no havia dit mai això. I per tant, i quan després em diu, una altra cosa, sortia una pel·lícula que em deien no sé què, el que em deien per rec, la bolla. I diu, em deien, diu, és una cosa del camp, o no sé què, home, si cal. Diu, sí, caca! No diu, 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 que havia, d'una manera relativament fàcil, però és un dic que depèn més de polítiques que podem fer que de situacions, i aquí sí que hi ha el més capital, que és quan hi ha en el fons un valor seriós gros, que és no hi ha un espai de comunicació comú, per tant no hi ha una comunitat, i les comunitats trien la seva llengua, construeixen la seva llengua, però si hi ha tres comunitats, la tendència que hi hagi tres llengües més o menys marcades, etcètera, i s'ha de ser. Per tant, això és una batalla sobre la comunitat, sobre la comunitat política. No crec que sigui necessari, la lingüística sigui cultural. Per això jo, quan vam dir, deia, escolta, plantegem-nos, que és el tema del llibis, no llibis, no el llibis, no el llibis, la impremta no va crear l'hora de les llengües nacionals. L'alemany, en Luther, per publicar Gags per Anglaterra per editar, Pietro a Itàlia per editar, els editors necessiten vendre els llibres i per vendre'ls han de tenir un element que permeti vendre'ls en llocs diferents que no parlen igual. Per tant, trobem una manera de tenir una llengua que sigui assumible per tots. És el mateix, aquí, si anem en tres llengües a segons quins àmbits, tindrem tres literatures, tres marcats i per tant, ni una ciutat de Palau que ve de poc, ni una població que ve de poc, ni que ara neixem en mallorquí perquè ve de poc. Per tant, sempre hem marcat un únic i s'ha acabat. Després del que deia l'Alan, no t'ho dic que estic molt feliç de l'Alan que hagi vingut aquí, perquè és cert que hi ha unes certes tensions respecte a la relació de l'altar lingüística i de valencians, i de alguns valencians més caldes, etcètera, etcètera, però l'únic que hem fet és un exercici, com els anys amb en Joan Rullins, de veure que nosaltres pensem no tan diferent que nosaltres i que nosaltres construïm distàncies que són més que no són. I que sí, són parlats, acabem trobant mecanismes de solució. Per tant, aquest és molt bon. Però a part d'això, sí que no estic d'acord amb algunes coses. Per exemple, el Fabra, bàsicament que Fabra no vol l'Institut d'Estudis Catalans, sinó de Fabra i de la inanició de l'Institut d'Estudis Catalans, com la llengua de la ficció filològica, durant 40 anys, sota la marca Aragó. I amb això ja dic, tens raó en part de totes les coses, però des d'una mentalitat del segle XXI, però si ens situem al moment en què totes les coses són diferents. És a dir, Fabra, quan escriu, és al final del segle, pensem, és al final del segle XIX, començament del segle XX, quan fa una bona part de la seva obra, que és just el moment. L'ortografia catalana són 3 anys abans que el curs de lingüística general. Per tant, un moment en el qual la idea sobre la llengua que hi havia era que estava molt lligada a la construcció de l'estat nació i de les llengües nacionals. Per tant, Sartre, de la mateixa manera que Saussure, acaba posant la banda, allò que no parla ningú, allò que és, ell diu, el promig de tot, un promig, és real, ningú parla d'un promig, però en tot cas allò és la banda, i Sartre fa el mateix, i per tant, fan gramàtiques de llengües sense parlants. I així que dono la raó a tu. Però es va, en aquella època era el que tocava. I avui, les coses han canviat molt, perquè és obvi que avui parla, és superat pel tipus de llengües noves que els hem de gramar. Jo mateix diria, respecte a Ramon, tot i que les diferències intel·lectuals de capacitats ja que són enormes, però es va, a Ramon, que va ser un dictador dintre dels jo estic convençut, jo no era molt petit, però sí que després vaig tenir una relació quan hi era més gran, ja me sopava amb ell, i veies que ell és un tio, és un... T'estava dient, sí, això que creguem, jo no estic fins ara. Per tant, ho era molt excloent, per tant, hem de pensar, els mèrits, jo sóc una persona que busco mèrits de tothom, i intento matitzar els mèrits, de pensar que quan la Ramon feia aquestes dolenteries, l'Institut d'Estudis Catalans funcionava a casa de la Ramon. A la cuina, prenent un cafè, set persones amagades que si els trobàvem els trobàvem a la presó. I en aquestes situacions, un de seguida s'apodera, no empodera, s'apodera de la feina que fa, però s'apodera de la llengua és teva, i jo dic tu com vas. Per tant, aquí hi ha aquesta part dolenta, però hi ha la part bona. La Ramon va ser una peça clau perquè l'institut se salvés, perquè després matés el pare, digués la Ramon, fora, i després es pogués fer feina lingüística, com jo penso que es toca. Molt poc ideològica, jo dic que sigui el gust de tothom, més aviat a vegades no tot res, però justament, perquè jo soc menys estricte en moltes coses. Però és igual, l'ambient obert, lliure, democràtic, de discussió, és espectacular en la secció filològica. Ens agradi o no? La qual cosa no vol dir que només sigui per als llocs, ni que, per exemple, jo estigui supercontent, que hi hagi relacions amb la Càrrega Valenciana, que es puguem discutir, però fer una copa de cava o pas de vi, i arribar a trobar una solució conjunta. En aquest sentit, Fabra té la seva part boníssima i avui, segle XXI, és una persona de fa 100 anys, de l'època de Ferdinand de Saussure, i Aragón és un senyor que viu el post-franquisme o pot. En Diriera va deixar de fer, clar, els que defensaven les posicions aquestes més obertes i tal, va resultar que tots eren franquistes. Per tant, tots van fer el cap. Tots es van quedar en el primer moment, es van quedar després aquí, van tenir el poder, van publicar coses contra de la llengua catalana, moltes vegades, i per tant, quan el català s'ha recuperat sense ells. És a dir, en Diriera ha estat una persona que, siguent important, ha sigut irrellevant després del franquisme per les seves posicions franquistes. I qui diu en Diriera, en cas de tot, jo a vegades ho dic per provocar. En bona part, la solució acadèmica del català i del fet que el català tingui una llengua tan finalment és gràcies a Franco. I gràcies a Franco en el sentit que aquella doble orientació que hi havia en un moment determinat, que no era bona en aquell moment iniciada, va desaparèixer perquè uns van equivocar-se de l'altre. El que passa que ara hem de recuperar aquella gent i veure com els reutilitzem per fer una llengua diferent, molt més oberta, molt més, amb més, jo ho deia, no s'ho deia, amb veu baixa, dic amb veu baixa, dic, que és mentida, que és l'altre, però deia, si cal que hi hagi els centres, hi hagi els centres. Mentre fem centres treballant junts, que és el que dic, perquè el que és important és que hi hagi un únic mercat. una limitació, un fem aquí o allà, o tots junts, o separats, mentre la mentalitat sigui 8 milions de parlants, si parlem de 600 mil, 3 milions i 5 milions, aleshores tot és bon. I per això jo agraeixo a l'Art, que és un de mi, que hagi parlat. Bé, d'una manera que hem trobat molt interessant, amb algunes coses que no s'acorden, i moltes altres que no estan d'acord.
Jo crec que només hi ha 5 paraules. Per part de la visió de l'obra que té moltes coses positives, però no hi ha limitacions. I qualsevol civilització, el que s'ha trobat és mirar críticament sobre la seva història per conservar les coses bones que superen el preu de les civilitzacions.
Sí. Coses, no? No és que això que t'embres ara no, però si no hi ha temps, si no hi ha temps. Sí, moltes gràcies. Sí, jo vull dir una cosa potser des de fora, perquè jo veig que la polèmica és mala, però estic disfrutant, però justament jo soc la catalanística i em perdo molt. Però penso que allà on tractem una oportunitat potser no se sap veure si no veu des de fora. Amb l'entrejaça de normativització, no sé com es diu, el catalanístic o la norma, o l'estàndard, diguem-ho així, és que ho fan llengües com l'alemany, que té un estàndard asseguradíssim, però m'he dit que és que ja no li serveix l'estàndard. Tenen molt clar que aquest seguir parlant s'ha de portar cap a una banda. Si l'estàndard, tan ben assegurat com estava a la primera dècada del 2000, estava, no li serveix per portar cap a alguna banda aquest seguir parlant. Per cert, és un seguir parlant que tindrà un sentit del ridícul totalment fresc i novedós. Ja no serà aquest ridícul, serà l'Ibrahim, que té ridícul que li diguin Ibrahim García, vull dir, seran nous tipus de ridículs, però vull dir que no serà el ridícul de la bústia, serà molt diferent. I per tant, hem d'estar oberts. I després l'altre punt és que jo veig una oportunitat, esclar que sí, a no prescindir dels parlants, perquè es tracta d'això, que com portar els nous parlants, nous catalans, o ja com es diguin ara aquestes generacions de nous catalans que ja no sé quin nom tenen, segons Candel, no sé, té un nom, però no sóc de català ni fiquei, no sé com.
Neoparlants.
Doncs seria, en l'àmbit de l'alemany, per exemple, el que es planteja avui en dia, l'estàndard està molt bé com està seguríssim, sòlid, és una peça que està allà, ni la parla, però tothom queda que la parla, i amb això ho tenen prou. El que cal és una Bildungssprache, un llenguatge de formació a l'escola, als instituts, que serveixi per a aquests nous parlants i antics parlants que passen amb els trangos també. I solament diria això, però m'encanta la polèmica, podem seguir, eh? No.
Donem el micro a la professora que està esperant això. Jo crec que estem d'ordre,
i de fet de ser teu, Thank you. 2016, va començar molt abans, però no sé, sí, això s'ha d'investigar, hi ha altres coses, però clar, són molt, molts anys, perquè una institució que està reconeguda, etcètera, etcètera, no